Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit de nou. Un mort i 5 desapareguts és el balanç en aquests moments de la llevantada més forta de l'any a Catalunya, la que s'ha produït en aquestes últimes hores, sobretot la nit passada. La víctima mortal és un veí d'Arenys de Munt, arrossegat per la riuada, i, d'altra banda, es busquen una dona i el seu fill desapareguts a Vilaverd, a la Conca de Barberà, un camioner, el vehicle del qual han trobat al riu Francolí, a la mateixa zona, i dues persones arrossegades quan anaven en cotxe a l'Espluga de Francolí. I és que s'han produït inundacions i desbordament d'aquest riu. La mobilitat ha quedat molt afectada per aquesta llevantada. Hi ha 49 trams de carreteres tallats encara a hores d'ara i també línies de tren afectades durant tot el dia d'avui. Per exemple, les fortes inundacions s'han endut completament un celler a l'Espluga de Francolí mateix i una casa de colònies ha estat evacuada al Baix Camp, així com també s'ha produït l'enfonsament d'una via de tren a la comarca de les Garrigues, també una de les més afectades. Canviem de qüestió. Ha quedat en llibertat el jove acusat d'haver llançat pirotècnia contra l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra la setmana passada durant un dels aldarulls. El noi, que haurà de presentar-se als jutjats cada 15 dies, se l'acusa dels delictes de desordres públics i atemptat a l'autoritat. La policia catalana, a més, ha fet en les últimes hores identificacions a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, després que aquesta institució hagi suspès les classes. Els Mossos neguen que les identificacions estiguin relacionades amb els aldarulls dels últims dies a Barcelona. I un altre nom propi de l'actualitat és el de Gonzalo Boye. L'advocat de Carles Puigdemont ha sortit de l'Audiència Nacional aquest migdia en llibertat sense càrrecs ni mesures cautelars. Podrà ser la setmana vinent a Brussel·les en la vista per l'euroordre contra Puigdemont. En plana internacional, destaquem que han estat trobades avui 39 persones mortes dins d'un camió a l'est de Londres. El conductor del vehicle, de 25 anys, ha estat detingut sota sospita d'assassinat, concretament a Essex, és on s'han produït aquests fets. Sembla que són immigrants els que eren a dins del camió que provenia de Bulgària i havia arribat dissabte a Holyhead, a Gal·les. En plana cultural, Joan Brossa i els lleidatans Josep Iglesias del Marquet i Guillem Viladot són protagonistes i reviuen al Museu Morera de Lleida, 50 anys després de la Petite Galerie, la seva poesia en una mostra que serà itinerant i que arribarà a Barcelona el 2020. A la capital del Segrià es podrà visitar aquesta recreació fins al 19 de gener. I des de les 7 es fa precisament a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona un acte, una jornada dedicada a l'educació contra el discurs de l'odi per raó de creences. S'acabarà amb una taula rodona titulada Prevenció de la radicalització religió a l'escola. De fet, cristians i musulmans es mostren d'aquesta manera units en la defensa de la llibertat religiosa a l'escola catalana. Entre altres personalitats hi participen el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Marcelí Joan, el director del grup de treball estable de religions, el GETER, Joan Hernández, i també la professora de la Facultat de Dret, Francisca Pérez Madrid. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb una nova edició del programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel. A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Mm. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Com la major part de vosaltres, imagino, acostumo a tenir bastants problemes amb la integritat física de les pantalles dels mòbils de casa. Això m'ha portat a veure tan sovint la noia de la botiga de reparació que ens hem fet, no exactament amics, però sí més que saludats. Mentre esperava l'enèsima reparació, em va preguntar per l'estiu i li vaig acabar explicant l'acollida que havíem fet 2 mesos a l'estiu del fill adolescent d'una família amiga nostra, italians. Ella, molt sorpresa, em va etzibar. I com ho podeu fer, això, d'acollir un adolescent? Jo, amb la meva de 2 anys, ja tinc problemes. L'altre dia em va alçar la mà. I no sé què fer, perquè no vull fracassar com a mare. Com que la cabra tira al monte, vaig recollir el que em va semblar una petició d'ajuda i vaig posar la meva experiència com a pare i professor a la seva disposició en una llarga conversa sobre com educar els fills. En un moment donat, ella em diu: és que un dia la vaig renyar amb un crit i se'm va posar a plorar. I em vaig sentir una mala mare. Una vegada, només? Només has cridat a la teva filla un cop? No m'estranya que ara et pegui. Segurament, i potser ni te n'adones, estàs educant una petita tirana. I si no ho arregles, ja te n'adonaràs quan es faci adolescent. Educar, fonamentalment, és convertir la frustració en espera. És essencial. Això és el que ens fa persones madures, la capacitat d'esperar. És tan, tan essencial que podríem dir que la funció educativa principal dels pares és entrenar els nostres fills per ser capaços de gestionar bé la frustració. Per això, cal recordar la importància decisiva del no, no només dels límits, com diria la supernani, sinó del simple no en si mateix. Tots els nos que anem rebent des de petits ens eduquen a poder suportar els grans nos de la vida. La pitjor experiència que podem viure com a pares és suportar el mal que descobrim en els nostres fills. Però l'eclosió d'aquest mal comença molt abans, quan de petits som incapaços de veure'ls patir i els volem evitar el dolor. Fins i tot el dolor fèrtil, el que permet aprendre dels seus errors, distingir el bé del mal i, sobretot, ser capaç de convertir la frustració en espera. Un altre dia parlarem de la frase amb què va acabar ella i que amaga, per mi, tota una altra tragèdia als nostres temps. Moltes gràcies, Jordi. Això que em diu sembla molt raonable. I no ho havia sentit mai a ningú.
A Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Avui hem d'entonar una mica un mea culpa, perquè a l'hora del pati tenim tendència a parlar més de l'ensenyament secundari, del superior o de l'educació en general. Àmbits importantíssims, certament, perquè són on afloren les virtuts i els defectes del sistema i on es presenten la major part dels problemes educatius en totes les seves dimensions, la social, la cultural, la laboral. Però hi ha una etapa molt més important, com els fonaments de la casa, que tot i la feina vital que fan, passen desapercebuts perquè no es veuen. En el cas d'infantil i primària, passen desapercebuts perquè no donen problemes i amb prou feines importen a les converses de cafè més enllà de si s'han de fer deures o no. Però són etapes d'una importància capital, perquè se senten, o no, les bases del pensament, de la voluntat i de la capacitat de créixer correctament de la persona del futur. Per això avui sortirem a l'hora del pati d'infantil i primària.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més, a l'hora del pati, amb el Raül Adames i el Jordi Cabanes. Bona nit a tots. I avui ens acompanyen unes quantes professores d'infantil i primària que, si em deixeu jugar amb les paraules, són veritables mestres. Dues caps d'estudi, l'Eva Domènech i la Sílvia Gadea, d'infantil i de primària, respectivament, i una coordinadora, la Inés Borrell, d'infantil, i una tutora de primària, la Yara Carmona. Bona nit a les quatre.
Bona nit.
Tu també, Raül, eh? Què tal?
Bona nit. Estic, està impressionat, aquesta presentació tan maca. Ah,
sí. Es diu amabilitat, és una cosa que hauries de mirar al diccionari.
Sí, no surt ni amabilitat, no surt per res.
Bueno, ni amabilitat, ni il·lusió, bueno, no, tranquil, anem fent. Avui volem parlar això, d'aquestes etapes que són, com dèiem, una etapa importantíssima. També és veritat que a vegades es pensa una mica màgicament que depèn del que facis a P2 o a P3 acabes sortint d'una manera. Anem a intentar clarificar-ho. Quina és l'essència de l'educació a l'etapa d'infantil, recordem, de 3 a 6 anys i després a la primària de 6 a 12? Qui s'anima? Eva.
L'essència de l'educació infantil. Podríem buscar respostes en diferents àmbits, no? Però una de les parts més fonamentals per mi de l'educació infantil és assentar els hàbits i posar les bases perquè després puguin aprendre. I això, que pot semblar complicat, és algo molt senzill si tenim en compte que a cada edat s'ha de demanar als nens el que poden donar, ni més ni menys. Em refereixo, per exemple, als hàbits d'autonomia. Si tu li fas a un nen coses que hauria de fer ell per si mateix, no l'estàs ajudant, però si li demanes que et faci coses que no et pot donar perquè no té capacitat per fer-les, tampoc. Llavors, en aquest equilibri és on està, al final, el fruit, no?
I, per tant, dedueixo que un dels punts principals és conèixer el nen. No?
Conèixer el nen.
La naturalesa humana aplicada a 3 a 6 anys. Sí, això s'ensenya raonablement o és una cosa que vas descobrint amb l'experiència?
La vas descobrint amb l'experiència. És cert que quan un arriba a l'escola hi ha moltes coses que dius això ho faré així o ho faré d'una altra manera, no? I en el dia a dia, quan et vas trobant amb situacions, doncs vas dient, bueno, això que jo havia pensat així potser no és tan així, no? I haig de buscar altres maneres. I també ajuda molt la maternitat, perquè quan no ets pare o no ets mare, dius, això, aquestes persones, no?, que em porten els fills ho fan malament. I quan tu et trobes en aquella circumstància com a mare, dius, bueno, doncs potser no era tan fàcil, no?
La Eva té moltíssima raó, perquè és veritat que les companyes del parvulari d'aquesta etapa tan important de 3 anys ens donen un previ a la primària que sense aquests fonaments, sense aquests hàbits, sense aquestes rutines, se'ns faria molt feixuc el treball, sobretot pel cicle inicial. El meu repte també, tot i que els pares quan arriben a la primària pensen ara aprendran a sumar, ara aprendran a dividir, ara aprendran a multiplicar, el nostre repte dia a dia a la primària és que aquests nens que entren, sobretot els petits de 6 anys, entrin amb la il·lusió, per mi és una paraula cabdal ara a la primària, la il·lusió de voler fer les petites coses grans i de les grans que han d'arribar a fer que comencin per les petites.
Però fa un temps, me'n recordo, fa 6-7 anys, però hi havia molta insistència, hi havia pares que preguntaven quan començaven els nens a llegir a infantil. Si ja llegien a P4, i era com un mèrit a l'escola aconseguir que els nanos llegissin ja a P4. O sigui, això ha baixat una mica, està de ballada, em sembla. Ara no està tan de moda. Què hi penses, això, Eva?
Bueno, aquest tema és molt interessant. En podríem parlar molt. Però la qüestió és que els experts ens diuen que els nens aprenen a llegir entre els 4 i els 7 anys. Sempre diem que si un nen arriba primer i no sap llegir, no passa res, perquè té temps fins als 7 anys. I que, bueno, no ens hem de preocupar. Però quina és la realitat dels nens que arriben a primer sense llegir? La realitat és que en la majoria de les escoles arriben a primer i es troben amb llibres. I el seu aprenentatge es fa, pues, a través dels llibres. I un nen que no sap llegir a primer de primària té un problema i no és culpa del nen. Llavors aquí ens hem de plantejar de quina manera podem a les escoles fer que aprendre a llegir i escriure es pugui fer al ritme de cada nen sense que el nen que no ha après a llegir quan té 5 o 6 anys es trobi amb un problema.
Però aquí, sobretot, ens trobarem la pressió dels pares. O sigui, abans a l'editorial el Jordi parlava de... em fa patir la meva filla, o sigui, no vull... I quan el teu fill no comença a llegir i la resta de la classe està llegint, això, Inés, els pares, o sigui, pressionaran molt a l'escola. Això és un... com ho fas per gestionar aquest patiment de les famílies, de el meu fill no està al ritme, és el primer o l'últim de la classe?
Doncs el primer de tot és fer entendre que cada nen és molt... és individual i que el tractem cadascú amb la seva individualitat. Primer que el pare vegi que cada nen té el seu progrés, que cada nen avança al seu ritme i que l'hem de respectar, que no podem estar demanant-li coses que ell no pot fer perquè si no després no ho aconseguirà, que els reptes han de ser petits. Aleshores, un cop hem explicat això als pares i els pares veuen que el seu fill pues, progressa a poc, doncs això farà que entre tots li ajudem per un final feliç, com pot ser pues, llegir o escriure o qualsevol altre repte que tingui a la vida.
En fi, moltes vegades aquest bloqueig dels pares sobretot és por, és el por desconegut. Jo penso que és una reflexió de fa uns dies que pensava, i clar, si nosaltres som de l'ofici, tenim experiència educativa, tinc molts fills i molta experiència, tinc un exèrcit d'amics que veiem les coses junts als dos fills, penso, o sigui, hi ha gent que està molt sola, no? O sigui, sol com pots educar? És que no pots, no? I moltes vegades els pares ben intencionats venen amb la por, perquè a més, una cosa que amenaça el que més estimes, que és el teu fill, et genera una por especialment intensa i especialment segadora, per dir-ho així, no? Moltes vegades, és una experiència que tots hem tingut, venen uns pares enfadadíssims per no seguir un tema i el que descobreixen que allò del que s'estan queixant tu coneixes perfectament i pots dir mira, passa això, passa l'altre, es tranquil·litzen perquè no és que estiguessin enfadats, és que estaven espantats.
I un altre aspecte important és que l'angoixa dels pares arriba moltes vegades a través dels fills. Si els nostres alumnes estan tranquils amb el seu nivell de lectoescriptura, aquesta angoixa no arriba a casa. Si el nen està content, no pateix i té una imatge positiva de la seva forma de llegir, no farà aquesta transmissió a casa seva, no? De dir, pues, no sé llegir, o a mi em costa, o vaig per darrere dels altres. I sabem que en aquest sentit els mestres tenim molt a dir, perquè la manera en la que nosaltres els tractem i la manera en la que nosaltres els corregim té molt impacte en l'autoconcepte que ells van creant sobre el seu hàbit de lectura, sobre moltes coses.
I és veritat que cada cop els equips de mestres són més flexibles també quan detectes anomalies, digue-li com vulguis, en termes mèdics o mancances o moments evolutives d'aquell nen que necessiten un any més. No per això vol dir, és veritat, tal com has dit, als 7 anys acaba el moment on abans ens posaven les proves de lectura i les entretes, perquè hem vist que no té cap sentit avaluar les lectures en aquestes edats tan primerenques, que criatures arriben als 7 anys i comencen a llegir d'una manera completament normal i totes aquestes proves que ens feien fer s'han vist que estaven obsoletes. Els nens necessiten un temps, les famílies també necessitem un temps d'espera a vegades. Tot no és immediat, tot no és ara començarà a llegir, ara començarà a sumar, i en això els mestres ajudem a les famílies, a les nostres tutories, a les nostres xerrades familiars, a veure que tot té el seu moment, i no per voler córrer més tindrem objectius més afiançats i més bons, sinó que a poc tindrem bona collita. Vull dir, estem assentant les bases, no deixem... Bueno, ara jo parlo de la primària, però és que és l'etapa més llarg que aquestes criatures tindran. Són 6 anys, la primària, la primera. Vull dir, tenim temps. Sobretot pares angoixats a primer, doncs han de veure que potser quan arribin a final de segon veuran uns objectius. Per això crec que és tan important l'equip de mestres i la cohesió, perquè on jo no arribaré, arribarà un altre mestre, i això li podran transmetre a la família amb confiança. I si cal que el mateix mestre faci el mateix cicle, que continuï amb la criatura, tot això a la llarga també pot...
Sí, respecte a això que deia la Sílvia, de la paciència, no?
El curs passat vam fer una formació de lectoescriptura i la dona que ens feia la formació explicava quelcom que em va resultar interessant. I és que no sé per què, no ho tinc molt clar encara, però som més exigents amb els nens en el procés d'adquisició de la lectoescriptura que en la parla, per exemple. I posava un exemple que em va semblar, o que jo com a mare em vaig sentir, també com a mestra molt identificada, que deia que quan un nen comença a parlar, les primeres paraules, si em diu aigre, jo l'ajudo i li dic aigua, no? I li afegeixo allò que li calma, n'alegro, em poso contenta... ho celebro, no? En canvi, quan comencem en el procés de l'escriptura, per exemple, tendim sempre a corregir, fixar-nos en allò que fa malament, no? Aquí t'ha mancat la U, aquí li falta això. O sigui, aquest procés, no sé què passa, no? Però és veritat que hi ha aquesta exigència major en aquest aspecte i no tant en la parla, no? I això també fa que la paciència ens vagi mancant, no? O ens costi.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati avui amb l'Eva Domènech, la Sílvia Gadea, la Inés Borrell i la Yara Carmona. Estàvem parlant de l'educació infantil i primària i heu subratllat molt la necessitat d'acollir els nostres alumnes, no? De respectar, l'Inés parlava de respecte en concret, no? La Yara deia, no, apretem, no els apretem massa a l'escriptura. Sí, és veritat, jo crec que una escola, si no és acollidora, no és una bona escola. Però al mateix temps, de vegades el discurs sobre l'acollida, que no és un discurs així, però acaba fent oblidar l'altra part que deia la Eva també, no? Que és portar els alumnes al seu màxim grau de conquesta possible, no? És aquest punt d'equilibri entre allò que el coaching diu, no? La zona de confort és un lloc on no es creixes, però la zona que està per damunt de les teves competències és un lloc que frustra i la gràcia és trobar l'equilibri, no? Les coses entremig. L'escola ha de ser exigent? Com ha de ser exigent l'escola? Toma, sí, com a pregunta.
Estàs fent preguntes molt concretes avui, molt fàcils de respondre. A veure, Yara, va.
Sí, jo crec que sí, òbviament, que ha de tenir aquest equilibri entre aquesta fermesa, no?, i aquesta acollida, aquesta estimació que l'alumne ha de sentir. I que si no és així, al final, l'alumne de fet ho agraeix, no? O sigui, tu ho sents constantment, que l'alumne t'agraeix aquesta exigència a l'ajudar-lo a sortir d'aquella etapa d'acomodament, del seu estatus en el que es troba, no? Vull dir, però és veritat que és difícil, no?, aquesta conjugació, aquest equilibri, i que hem d'estar constantment, no?, en aquesta tensió, tant com a mestres com a pares com a educadors, no?
Jo crec que és importantíssim i passa sobretot per conèixer molt bé els teus alumnes. Abans hem parlat de si passar proves o no passar proves. Hi ha proves que ajuden i altres que no, però realment el que és important és que tu sàpigues en quin punt està aquell nen, per saber què és el que li pots demanar. Llavors, aquí... Bueno, es pot fer de moltes maneres, no? Però també hi ha pues, l'observació de les activitats que fan, de les converses que tenen entre ells. No només els exàmens o les proves et donen informació, però està clar que s'ha d'exigir, perquè a un alumne que el tens de vacances, pues, al final el perds. Tots els nens han de tenir reptes assequibles per estar motivats i per tenir ganes de seguir aprenent i llegint i treballant perquè puguin descobrir que aprendre és molt interessant.
Com els adults, no? Vull dir, al final la teva feina no tens reptes que t'ajudin, t'exigeixen, no? Al final és, pues, m'avorreixo, no? Sí.
Abans, quan parlàvem de l'essència de l'educació infantil, per mi un dels objectius més importants és que els nens d'infantil passin a primària dient, aprendre és el millor que hi ha, no? Volem aprendre, tenim ganes d'aprendre. Però si no hi ha una exigència o si tot és massa fàcil, això no es pot donar, perquè al final a què venen a l'escola, no?
Jo crec que els alumnes agraeixen aquesta exigència, però quan va acompanyar també d'una proposta, no? T'exigeixo per què, no? Que el mestre pues, estigui enamorat d'allò que vol transmetre, que conegui bé la matèria, que tingui una proposta atractiva d'allò que vol ensenyar, perquè de vegades, si no, els fem a complir per complir, no? I toca fer això i toca fer això. Clar, hem de vèncer aquest, no? Aquest és el pas de... Estic aquí per obligació perquè hi han de ser, no? Estic aquí perquè hi haig de ser i tinc una passió, vull saber, vull aprendre, o tinc un repte, no?
Tu ets tutora de sisè.
Sí.
Oi? Clar, el perfil que estàs descrivint, que a mi em sembla molt prover, perquè és una mica la posició de l'ESO o fins i tot el batxillerat, però clar, m'imagino que P3 és un altre món, diguéssim. Sí.
Doncs jo crec que és una mica el mateix, però amb un altre nivell, però sí que és veritat que els nens reconeixen el paper del mestre com a guia, com a mestre que t'acompanya durant tots els teus aprenentatges i els teus reptes. I és vital que ells vegin que tu ets una persona doncs, efectiva, no? Que et preocupes per ell, que l'estimes amb totes les seves lletres i d'aquesta manera podeu anar junts en el mateix camí. Els nens, encara que siguin petits, ho detecten. Tu no pots demanar exigència a un nen de 3 anys doncs, que pengi la seva motxilla al penjador o que es posi la bata si no reconeix en tu a una guia.
Sí, no, estic totalment d'acord amb això. No? Jo deia en el sentit que la Yara parlava de conèixer la matèria. Clar, o sigui, és raonable pensar que un profe de mates de l'ESO, la seva matèria són les mates. No? Però un professor d'infantil, i per la descripció mateix que feia la Inés, clar, la seva matèria són els nens, no? Per dir-ho així.
Un profe d'infantil ha de conèixer molt bé com aprenen els nens. I perdoneu que torni a l'àmbit de la lectoescriptura, però és veritat, si tu saps quins processos interns estan passant dins dels caps dels nens quan estan llegint i escrivint, tu podràs plantejar activitats encaminades en aquells processos. Si tu no ho saps, no els pots ajudar. Si tu saps per quines fases té que passar un nen, sabràs que el que està fent en aquell moment és normal i sabràs què necessita per progressar i passar a la fase següent, no? I si parléssim de matemàtiques, també ho podríem explicar. O sigui, hi ha moments en els que els nens tenen unes hipòtesis en els seus caps sobre com funciona la numeració. Si tu les coneixes, sabràs què pots fer per trencar-li aquella hipòtesi que el nen tingui que buscar una altra. Però per això t'has de formar i has de saber pues, què és el que toca fer en cada moment i en cada etapa i quins processos han de passar els nens. I llavors, des d'aquí, els enganxes, els estires, els estimules i els hi fas propostes.
A la primària, poder aquestes fases, potser ja no a partir dels 7-8 anys ja intervenen altres conceptes com l'extracció i altres moments, però és veritat que com a mestres de primària jo el que més parlem és anar a buscar el nen en el moment on es troba. Si hem de tirar enrere, tirem enrere. Però el mestre no es pot quedar com un mestre de la secundària a la tarima. El mestre de la primària ha de baixar al costat del nen, s'hi ha de seure. Quan jo personalment veig mestres que es passen 6 hores assentats a la seva cadira, a la seva taula, crec que s'estan perdent el component bàsic de l'aprenentatge, que és veure com està aprenent el teu alumne. Vull dir, un tutor de primària disposa de moltes hores per conèixer com treballa el seu capet, aquest cervellet que s'està formant. I crec que en aquest feedback continu del mestre a la taula del nen és on el mestre pot arribar a comprendre en quin moment està aquell alumne. No és vàlid el mestre ja, de com li diem el mestre de la tarima, té un nom, no? El que està per sobre d'això que...
La imatge és molt bona, el mestre de la tarima...
M'heu entès perfectament,
sí, la tarima
no?
Ja bueno, comença a estar...
De modé.
Sí, però és veritat que quan tu passes, si veus un mestre assegut, bueno, un dia tots podem
tots seure. Tots podem seure, evidentment.
Però quan habitualment el veus no proper als alumnes, no parla, és, crida molt l'atenció.
Jo personalment penso que aquell mestre està perdent. Està perdent, no a nivell de feina professional, sinó s'està perdent un moment dels nens que té al davant. Ara, doncs, l'entusiasme de matemàtiques és que són assignatures que hi ha un moviment continu a les classes. Si el vols fer assentat a la teva cadira, potser que canviem d'assignatura o de manera de fer.
Però a vegades jo penso, alguna vegada m'ho he plantejat, el mestre de primària i d'infantil està moltes hores en la seva classe, moltes més que habitualment la secundària, batxillerat, i això té molts trets positius, però a vegades ja, si la connexió amb la classe, cansar-te d'aquests nanos, o no estàs especialment il·lusionat, que, o sigui, quantes hores ha de passar un mestre a la seva aula de tutoria, per dir-ho d'alguna manera, si no ets especialista? Moltes, poques, ja de tot.
Jo crec que depèn, no? També de grau d'experiència. Jo, possiblement, quan començava... Jo mai he passat moltes hores, tot i estar a primària, però estava a 6è dins la tutoria, i al principi em mancaven hores i ara passo les mateixes i, bueno, tinc potser més habilitat o, no? L'experiència també és un grau, però sí que és evident que jo crec que quan més petits, més necessitat és que el mestre sigui a l'aula. De fet, a l'escola així ho fem, no? En els cursos primerencs passa molta estona i a poc a poc ens hem separat una mica d'ells, no?
Que... Perquè, de fet, aprens només a partir de l'afecte. I quan ets petit, l'efecte és cap al professor o la professora, clar. I a mesura que vas creixent, l'efecte es va, si hi ha un procés raonable, es va transferint cap a la matèria i cap al món, diguem-ne.
No? Exacte. Però... De fet, a les primeres edats, no, fem una mica el rol de mamàs, no? Estem allà amb ells, de mares, i a poc a poc, com la teva mare se va separant de tu quan vas creixent, també la mestra, no? I té fet aquesta manera natural de ser l'educació, no? O de tenir aquesta presència al mestre, que gradualment ens anem separant, sempre estant a prop, però a certa distància.
I tant. I una altra manera també de conèixer els nens és fixar-se en els errors que cometen, perquè els errors, sobretot quan més petits són, són indicadors de coneixement. O sigui, quan tu veus a on s'ha equivocat i li preguntes per què ha fet allò i ella et dona una explicació, és quan tu te n'adones... de què és el que necessita aquell nen, de què és el que no està entenent, i a partir d'aquí saps si li pots exigir més o dir no, ho deixem aquí, ho tornem a explicar, tornem enrere.
En totes les nenes, però infantil primer també és molt interessant. Penso que quan un nen està neguitós, està nerviós, sempre hi ha una raó darrere. O sigui que els seus sentiments, el seu estat d'ànim ho mostra, i per un mestre que està amb ell i el coneix bé, hi ha una mirada i de seguida, no, si hi ha una resposta fora de lloc, aquí està passant alguna cosa.
De fet, els aspectes emocionals poden arribar a paralitzar un nen. La por paralitza. Si un nen té por a equivocar-se o té por, no sé, a fer-ho malament, a quedar malament davant dels altres, el pot arribar a paralitzar. I diuen que té més impacte en l'aprenentatge els aspectes emocionals que la metodologia que facis servir quan són petitets. S'ha de cuidar molt aquest clima de confiança a les aules, sense deixar d'exigir, clar, si no...
De fet, si ets massa permissiu com a mestre, segurament no et guanyes. Al final no, acabes no guanyant-te l'efecte.
Evidentment. El primer que ha d'aconseguir un professor per poder donar classe és tenir controlada la gestió d'aula, perquè sense això no es pot donar l'aprenentatge. Una vegada que ho tens, llavors ja pots fer el que vulguis.
De fet, inclús els professors de secundària i batxillerat, Jordi, ja cert... la humilitat
tu,
no és...
Tu has vist, no?
Sí, així, sí, de lluny. Sí, de lluny. Sí, diguem-ne, la humilitat no és la seva virtut principal. No, en tu cas és evident i en la resta també. Però jo sempre els he dit a vegades... Mira, un professor que sàpiga donar classe a primer de primària sap donar classe a gestionar una aula a qualsevol lloc. I perquè a primer de primària els nanos no tenen límit. O sigui, si es porten malament... no tenen cap problema en portar-se tot el malament que vulguin. En canvi, a secundària sempre hi ha un... Bueno, potser passa alguna cosa. Si em
sí,
em
sí, també a primària no t'insulten tant, amb tanta ja. Riquesa de vocabulari.
Sí, és veritat, tot això també. Però la gestió de la... Tu has entrat en una aula de primer primària, Jordi, alguna vegada?
Sí, sí, he entrat. Sí, sí.
Quina sensació vas tenir?
De vertigen, absolutament. Sí, això és un... Diguem-ne que, suposo que cadascú acaba anant a parar al lloc on, diguéssim, pot suportar millor. Diguéssim. Sempre penso que l'esforç que representa fer classe a P3, a P4, 5, a primària, em sembla brutal, diguéssim. No? Sobretot perquè no tens el suport del que al final els professors de secundària cap amunt ens rescata, que és la matèria, no? Per dir-ho així.
Sí.
Evident que nosaltres també busquem una relació amb els alumnes i també la dimensió de l'efecte la tenim en compte, però clar, és que jo quedaria abrumat d'efecte. De fet, quan baixo al menjador i em creuo amb els alumnes d'infantària, tots em van saludant, sent director, hosti, quanto cariño, Dios mío, por favor.
Però a la vegada és molt curiós, perquè els nens d'infantil respecten l'autoritat de qui coneixen. O sigui, entra el director de l'escola a la classe i si no saben qui és, no li faran ni cas. En canvi, la seva profe, que la coneixen, que saben què espera d'ells, saben, no?, ja la tenen molt, molt coneguda, doncs ella diu una cosa i tothom... ràpid a fer-la, no? Passa també amb els professors especialistes, que sempre els hi costa una miqueta més gestionar la classe.
Jo crec que en aquest sentit els mestres d'infantil i primària en general tenim per base aquesta estima dels alumnes, no? Jo penso que fins a la sisè de primària comencem, però encara et veuen, t'estimen, t'admiren, no? Ja és certa, a partir de secundària la cosa es posa, te l'has de guanyar, però de valent a cada classe, no? S'ha de demostrar cada dia allò.
És veritat que potser no ets el millor mestre de l'assignatura que estàs fent, però els nens, si perceben amb tu doncs una mirada o que realment els interesses i els importes, en altres àmbits, aquella assignatura que potser no és la que més els agrada, es pot convertir en la seva preferida, només pel mestre que l'està impartint, només per això, perquè avui ve sota Anita.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
L'hora del pati.
A l'hora del pati de nou, efectivament, amb l'Eva Domènech, la Sílvia Gadea, la Inés Borrell i la Yara Carmona parlant d'infantil i primària. Tu volies fer una pregunta, Raül?
Sí, me'n toca a mi ara. Sí. Gràcies, Jordi, per donar-me l'entrada. No, jo volia sempre veig que cada vegada més hi ha una necessitat de formar les famílies. És a dir, que el mestre, sobretot, té una vessant de formador de famílies, d'acompanyador de famílies. De fet, ara, abans parlant d'infantil, jo sempre trobo que les millors mestres d'infantil, a més de donar molt bé les seves classes, són aquelles que són capaços de gestionar la neguitor dels pares i de les mares quan venen a l'escola. I, d'alguna manera, la generació que dels nanos actuals és una generació una mica Peter Pan. Una mica, el Jordi deia a l'editorial, no? Que no pateixi el meu fill, que estigui motivat. A mi la paraula motivació sempre em posa una mica nerviós, perquè costa molt reflexionar què és la motivació, sí, i qui és responsable de la motivació. Bueno, què ha de fer un mestre amb els pares? Com gestionar els pares i tot això, i amb l'exigència, amb tot això que n'hem parlat amb tot el programa? Qui comença?
No. Ara el que fa les preguntes fàcils ets tu, eh?
Jo trobo que la formació dels pares és fonamental, perquè per poder educar un nen... el factor més important són els seus pares. I la gent no neix ja sabent ser pare o ser mare. Nosaltres, els mestres, tenim molta sort perquè en la nostra professió hem anat aprenent mica en mica quines coses funcionen, quines coses no funcionen. I jo recordo com a mestra abans de ser mare moltes situacions de dir, quan jo sigui mare procuraré que això no em passi. Clar, la gent té un fill i ningú li ha ensenyat què té que fer perquè aquells nens tinguin hàbits d'autonomia, perquè aquells nens obeeixin, i si no ho fem nosaltres, qui ho ha de fer, no? A l'escola, jo crec que una de les nostres tasques principals hauria de ser la formació dels pares perquè puguin portar els seus fills de la millor manera possible i perquè no passin per aquests moments d'angoixa, que moltes vegades són inevitables, però que si tu ja de... Doncs quan els pares t'arriben a l'escola, els dius, mira, això és normal, els nens passaran per aquesta fase, les rebequeries són normals, però quan les facin, si tu actues d'aquesta manera, doncs el nen a poc anirà deixant de fer-les. O amb altres temes. Doncs és normal que un nen d'entrada no vulgui menjar sol o no sàpiga posar-se les sabates. Quan arribi aquest moment, si actues així, doncs t'anirà millor.
Jo estic d'acord amb l'Eva, això de la formació, però clar, també crec que les famílies, també crec que hi ha una sobreformació i que l'escola i el mestre han perdut aquesta autoritat. El meu pare, que és un home educat en una altra escola, quan li explico que vaig a una formació de pares, se'n riu i em diu... Com a una escola, no? A ser pare, t'han d'ensenyar. I crec que la societat abans era molt més homogènia i s'educava, no?, de la mateixa manera. I l'escola i el mestre tenien aquesta autoritat i aquesta confiança de les famílies que avui en dia hem perdut perquè, com en altres àrees, no?, hi ha tants experts arreu que les famílies es formen o pregunten o...
Perquè tu has dit que hi ha una sobreformació. Jo crec que hi ha una sobreinformació.
Informació, sí, perdó.
I molt poca reflexió a vegades, perquè a vegades hi ha eslògans contradictoris. O sigui, venen un dia un eslògan i el següent dia un altre, i aquests dos eslògans no...
Mira, no hi ha criteri, no?
Un mestre nostre, el Pau López Castellote, sempre deia, que estava, i fa molts anys això, ja estic parlant de fa 20-25 anys, deia que estàvem en una època de la dictadura dels experts.
Exacte.
I a mi em sembla que aquest és un concepte molt nítid, perquè... Jo, clar, abans discreparé amablement del que dèieu. Jo no crec que falti formació. Al contrari, el que nosaltres diem formació, no? Les escoles de pares que fem a les escoles i els consells que donem als... En el fons és escombrar. Escombrar tota una càrrega d'obscurantisme pedagògic, no? La mare que deia a la introducció, no? Que li pega un crit a la seva filla, li plora i s'assembla a la mare. Això, és que això ha sentit en algun lloc que als nens se'ls ha de tractar de... No sé, ha llegit massa ser padres, diguéssim. No? Quan, és al contrari, per l'amor de Déu. O sigui, això que diuen sempre que els nens neixen sense manual d'instruccions, jo crec que no és veritat. Els nens neixen amb un manual d'instruccions que té dues pàgines, només dues. L'efecte dels pares, que Déu-n'hi-do també el que falla aquesta pàgina del temps que correm, i el sentit comú, el puto sentit comú.
Totalment.
Ja està. És obvi que si poses els dits a l'endoll, et passarà corrent.
De fet, en aquestes formacions...
I és bo que s'hi digui, no?
En aquestes formacions a les que assistim, moltes vegades revisem i són tot el que ens expliquen són coses de sentit comú, no? Però que ens cal que ens les vagin recordant.
Que ens hem oblidat.
Exacte.
És veritat que hi ha idees que circulen i que les hem donat per bones que ens han fet molt de mal. Llavors, els pares d'avui en dia treballen amb aquestes idees, no? Per exemple, pues, han confós protegir els nens amb sobreprotegir-los i estar al seu servei. O sigui, jo et porto la motxilla, si tens un problema ja vaig jo i li dic a la teva mestra. I al final no se n'adonen que aquesta sobreprotecció al final els està desprotegint davant la vida, no?
Ser pares és un acte de responsabilitat potser el més important que fem a la nostra vida. I aleshores és veritat que en aquest acte implica un efecte i una implicació doncs, que en els temps que corren doncs, avui en dia doncs, està costant molt. I els pares tendeixen a que tots aquests petits problemes, aquestes rebequeries, han d'anar derivades a un psicòleg o a un... que no tinc res en contra de tots els gabinets psicopedagògics perquè és encomiable la feina que fan. Però és veritat que hi ha...
S'ha carregat un editorial, tu els gabinets psicopedagògics...
No. Jo sempre els dic als mestres, són una eina, el gabinet, els psicòlegs, que tenim al nostre servei a l'escola. Mai al contrari, mai a l'inrevés. Vull dir, un nen pot tenir qualsevol rebequeria i hem de mirar per què, però des de la tutoria, des de la visita amb els pares, l'entrevista personal, com a últim serà l'expert, perquè ara resulta que són experts, i els experts, en teoria, amb la meva opinió, són els mestres, els que estan al campo de batalla en primera línia. Vull dir que són els que estan...
És una corrupció del terme, eh? Perquè es parla d'expert algú que té un màster de... No algú que té experiència de què és l'etimologia d'expert.
Perfecte.
Abans l'Eva ha dit una cosa, faré una... que és els que són mestres i tenim fills... I ja has dit, bueno, ja tenim una experiència. I jo no estic de tot d'acord. Perquè jo em trobo que, com a mestre, quan tendeixo a sobreexigir els meus fills a vegades, perquè com som mestre, això tu no m'ho pots fer, sí, perquè no, a mi no, perquè a mi no em pot passar, o trobar-te en moments que fas coses que tu has criticat milers de vegades de pares de l'escola. I no és una situació tan fàcil, eh? A més de que hi ha un altre vessant, que és els fills de mestres que estan a la mateixa escola, la posició d'aquests nens, que també seria per parlar-ne en calma. De fet, jo et vaig proposar una vegada un programa que no em vas deixar fer, Jordi, de convidar a fills de professors.
Perquè jo no he perdut l'esperança d'educar-te a la frustració.
Sí, però no és tan fàcil, eh? Ser mestre i tenir fills.
Evidentment que no, però això que dius de que moltes vegades et trobes fent coses que has dit, això no em passarà, com a mínim ets conscient de que el que estàs fent no és el millor, ¿vale? Perquè està clar que tots cridem de tant en tant, que tots, a vegades fem coses que diem això no ho hauria d'haver fet. El problema és quan ho fas pensant que és el millor, que el que estàs fent és el millor que hauries de fer.
O ho fas sense el desig de fer-ho bé. Perquè al final, en educació, la condició que s'ha de complir és la rectitud d'intenció. Després, la pràctica és això. A vegades pots fer bé o fes malament. Pots saber el que has de fer i ser incapaç de fer-ho, o que se t'escapi un comportament que no és el que vols, però l'important és la rectitud
d'intenció. Malgrat tot, paraula clau és fer. No quedar-nos amb el to gris de no fer res, amagar el problema i fer veure que no el veiem. L'estem veient, el tractem i mirem d'ajudar la criatura. I sempre en aquesta intervenció algun profit bo en sortirà. Malgrat aquell pare se senti, no ho he fet bé, què puc fer, m'he equivocat. El concepte de m'he equivocat sovint surt a les tutories. M'he equivocat. No, no t'has equivocat. Tu, com a pare, has fet el que tu has cregut millor pel teu fill. I amb això els hem d'encoratjar. Si no, els pares cada cop ens en retirarem més de la funció de pare i mare i el delegarem als experts, que justament és caòtic, pot ser. Pare i mare ho som i ho serem tota la vida. I els nostres pares i mares, que ara ja tenen una certa edat, doncs no ho han fet tan malament i han posat tot el cor en el nostre dia a dia, vull dir.
És que, de fet, tu parlaves, diverses vegades ha sortit al programa la paraula por. Els pares tenim por, i jo crec que tenim por a que s'assemblin els nostres defectes. És un tema que ens paralitza molt els pares. I no s'està semblant massa a mi, amb allò, i passarà per jo que jo vaig passar i que no tinc ganes de que passi. I aquest tema moltes vegades surt a les entrevistes amb pares, surt en converses, ens paralitza moltíssim. I de fons, ens costa dir-ho, però s'assembla a mi. És el problema de fons que hi ha davant dels nostres fills.
Sí, perdona, estava pensant, suposo que ja ho he dit unes quantes vegades per antena, jo sóc adoptat i no tinc cap coneixement de la meva família biològica ascendent, diguéssim. Però tinc una família biològica descendent bastant àmplia i, clar, som dir, l'Agnès, que és la meva filla gran, és la primera persona amb qui comparteixo un codi genètic. A vosaltres això no us passa, als biològics això no us passa, a mi sí que m'ha passat. I això que descrius... en el meu cas és encara més intens, diguéssim, perquè fa coses, però això que, com pot ser que facis la crisi? Doncs és el que fas tu, no? Just, no?, precisament, que quan estàs acostumat a tenir que els teus pares s'assemblin a tu, que els teus germans s'assemblin a tu, dius, val, però és tal qual.
El projectem, els pares, podem arribar a projectar el que nosaltres no hem aconseguit i volem que la nostra descendència aconsegueixi, sense entendre que ells tenen les seves limitacions, igual que nosaltres, i que tot s'ha de poder respectar. I en això crec que podem ajudar molt els pares també a entendre-ho. El teu fill no té cap problema, sinó que és així, li costarà una miqueta més, o mirarem de treballar en aquest sentit, o donar consells, que sempre són ben rebuts, crec.
Això, des d'un punt de vista estadístic, almenys, dona la sensació que això que els pares vulguin que els seus fills facin el que ells volen, jo això m'hi trobo menys que abans. No sé si ho aprecieu vosaltres.
Ja et donaré algun exemple real.
No, hi ha excepcions, certament. Però sí que és una cosa que moltes vegades els pares diuen, bueno, sobretot, d'escollir la carrera, la d'escollir el teu fill o quin batxillerat, i almenys jo sí que em trobo que hi ha almenys una consciència, almenys en la teoria, que sí, que ho han de fer. Una altra cosa és que després intentin moure les coses.
Sobretot a infantil ho veiem en aspectes que els pares els han fet patir, no tant en l'elecció d'una carrera, no? Però una persona que ha sigut molt tímida i que ho ha passat malament a l'escola, no? Pues veig que el meu fill és tímid i em fa patir perquè vull evitar-li aquest patiment, no? Però...
Curiosament, això va molt unit a l'autoestima, però l'autoestima del progenitor, no del nen, perquè diu, tot això que deies és tímid, si ens accepten com som i mira, toca ser tímid, pues no passa res i et fa gràcia, ho vius bé, ho viuràs bé amb el teu fill. Si no, tens un problema. Per tant, ha de fer una feina al progenitor, en aquest cas.
Sí. I un altre tema molt important també és treballar la paciència. Però no la paciència dels nens, sinó la dels pares. Uh-huh. Perquè hem d'entendre que els nens pensen diferent, tenen ritmes diferents, i nosaltres tenim molta pressa. I al final, pues, hem de posar-nos una mica dins dels seus caps i dir, bueno, què faria jo en el seu lloc, no?
Sí, doncs... Podem pensar que hi ha la temptació de que la metàfora de la nostra feina és ser un caçador que vas a buscar la presa, però l'autèntica metàfora de la nostra feina és un sembrador, no? Que plantes la llavor i el que has de fer aleshores és esperar-te.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Com sabeu, normalment a l'hora del pati dediquem l'últim bloc a les recomanacions. Avui seguim la tertúlia amb les nostres convidades avui, que són l'Eva Domènech, la Sílvia Gadea, la Inés Borrell i la Yara Carmona, però sí que us volia demanar una miqueta, vosaltres porteu anys d'experiència, que fem una mica de recomanacions, no? Si algun dels nostres pares, dels nostres, no, de l'escola. Com podem, per exemple, en el moment d'introduir la responsabilitat en els nens, no? En quin moment has de començar a fer-ho, no? Aquesta mena de coses. Quines recomanacions podem fer per una bona praxi educativa? Inés?
Mira, doncs nosaltres ens trobem que hi ha cosetes tan senzilles com obrir un iogurt o posar una canyeta dins d'un suc, els nens ja no ho fan. Aleshores, arriba l'hora d'esmorzar i et trobes que el nen et diu que ell no pot esmorzar o que no ha esmorzat i s'ha acabat l'hora del temps d'esmorzar perquè no ha sabut desembolicar el seu esmorzar. Aleshores, ens trobem amb cosetes d'aquestes que ja podem començar des de petits, des de que tenen 2 anys, a demanar encàrrecs. I aquests encàrrecs no són perquè ens agradi exigir o l'exigència que parlava abans, sinó perquè si li donem aquests petits encàrrecs i ell comença a sentir que és autònom, podrà veure qui li dona felicitat, no? Que és tothom pensa que l'educació és, al final, per ser feliç o coses d'aquestes. Aleshores, des de ben petitets, ja des de 2 anys, i els hi podem començar a demanar petits encàrrecs, des de pues, baixar-se els pantalons per fer pipí o pues, obrir un iogurt, portar la seva motxilla per anar a l'escola, que no cal que el seu pare els hi acompanyi i els hi porti tots, ser responsables de les seves coses.
Sí, podríem dir que les persones ens fem responsables a través de les responsabilitats. Llavors, quan abans i quantes més, millor. Quan són petits, han de fer-se responsables de les seves coses. Pues, recollir les seves joguines, portar la seva roba a rentar. Quan acaben de dinar o de sopar, pues, portar els seus plats a la cuina. No? Més endavant se'ls hi poden demanar responsabilitats col·lectives. Doncs ara, ajuda el teu germà a fer els deures o posa la taula per tots, no? I quan ja són més grans, pues, pensa en coses pels demés, vés a veure la teva àvia que està malalta.
I que des de ben petits són més capaços dels que els creiem. Moltes vegades subestimem, no? I els veus i són super competents i poden fer molt més del que realment creiem. I tornem a aquesta sobreprotecció, no? Al pensar que...
I molt intel·ligent per escaquejar-se.
També.
Moltes gràcies.
No puc, no?
Ja s'ha escaquejat.
I està molt relacionat amb l'autoestima, també, perquè quan el nen veu que és capaç de fer les coses, doncs és quan ell va dir, se n'adona que realment no necessita els seus pares per tot.
I aquest treball previ que feu en aquestes edats després es veu palès quan arriben a la primària amb els deures, que és el súmum de la responsabilitat, no? Que ja és que els nens han de ser prou autònoms per desenvolupar una tasca a casa, per tornar-la a posar a la motxilla i fer el que se li ha encomanat a l'escola. I aquí és on després pues, tot aquest treball previ, que sembla que és simple, com anar al lavabo, agafar l'entrepà, després les petites coses, si s'han fet bé, podran fer després bé les que venen després, que són, entre cometes, no ho crec, a vegades les més importants.
Perquè aquí obres una... O sigui, els deures...
Sí,
he obert.
Al final, moltes vegades que generen crisis a casa, i perquè no són una eina, en la meva opinió, d'aprenentatge pròpiament. Són una eina de responsabilitat, d'hàbit, i no necessitem deures. O sigui, a vegades, si a quart de primària posem 1 hora i mitja d'hores una tarda, em sembla una mica exagerat, perquè el fet és, l'important és que sàpiga agafar aquell material que necessita, portar-se a casa, treure a la seva habitació...
Que la responsabilitat.
Fer-ho, i el fet de... És això el més important, l'aprenentatge. No és una eina pròpiament que aprengui, a vegades sí, s'ha de memoritzar alguna cosa o s'ha de, no sé, sí que hi ha una part acadèmica, però tot el resta no ho podem obviar mai.
El concepte s'ha d'ensenyar a l'escola. El mestre és el que ensenya el concepte, el coneixement, el recolzament, la tasca de, pues, de fiançament, això ho pot fer a casa.
I els deures han de ser fàcils
que els nens
perquè no els facin els pares.
Exacte. I crec que també hi ha un punt tant en els deures que interpel·la els pares com en els nens petits quan els demano treu-te tu el mitjó, que acabaria jo abans si li trec el mitjó al meu fill, em desespera veure com triga, o amb els deures, no? Que ja està a sobre, que m'interpel·la a mi com a pare, o sigui, em fa estar pendent i la paciència, doncs això, ens manca, tenim pressa, vivim, no? Com vivim, i també té a veure amb això, jo crec, no? Que no ens exigim perquè ens exigim, a nosaltres també ens exigeix disposició, temps...
faig una reivindicació com a pare. Quan hi ha un professor que planteja uns deures malament i t'arriben a casa i t'has de posar... I, clar, la vida familiar va ràpid i ara tens una hora i mitja que t'has de posar a les 9 de la nit amb el nen a ajudar-lo als deures, això dona una alegria especial per l'escola. Sí, sí, és una... Et recordes especialment del mestre i el felicites.
Sí, sí, però segur que els professors de la teva escola, quan posen deures a les classes dels teus fills, deuen estar inquietíssims. Sí. No?
I després d'escoltar aquest programa més encara. Sí,
I la famosa polèmica dels deures, que aquesta gent que l'ha qüestionat, vosaltres què penseu al respecte?
Jo penso que el tema dels deures dona molt de sí, però que estem demostrant que no per fer més deures a casa els nostres nivells són més bons. Els països on fan menys deures a casa i menys hores a casa i els dediquen a temes com la música, altres danses, altres tipus d'assignatures, que per, tradicionalment nosaltres els hi hem dit sempre les Maries, ara està comprovat que són doncs, assignatures que haurien de tenir a les nostres escoles al màxim, un protagonisme molt més important del que ara els hi podem donar. Aleshores, els deures, jo personalment no sóc a la primària, a la secundària és un altre moment, de donar als nens aquestes motxilles que cap de nosaltres estaríem disposats a portar. D'acord? Jo sempre els dic als mestres, penseu si vosaltres, tot això que hem posat avui a la pissarra escrit, vosaltres com a adults de 40 o 30 i pico anys estaríeu disposats a fer-les. Doncs penseu no un fill, penseu en tres motxilles plenes després o abans de sopar. Llavors ja ràpidament les pissarres comencen a esborrar-se. Prioritzem el que volem que aquells nens afiancin el dia d'avui i a partir d'aquí treballarem el dia següent.
Però és cert que hi ha una part, diguem-ne, de treball intel·lectual que és privat, que és individual. És a dir, tu pots estar a classe escoltant, pots fins i tot entendre el que t'estan dient, pots fins i tot recordar-ho, però després hi ha una fase com de la pràctica, per dir-ho així, no? T'ho poden ensenyar a multiplicar, però després, si no multipliques unes quantes vegades, no adquiriràs l'agilitat en la multiplicació. I per tant, i això no, és una feina, diguéssim, és l'adaptació a la individualitat, és el tractament de la diversitat en aquest sentit. Ja estava previst a l'escola de tota la vida. La diversitat l'assumies dedicant més o menys temps de deures a casa. Aquesta dimensió pràctica, igualment, que, perdoneu, que l'escola no sigui l'únic lloc del coneixement. Perquè si no podem moure una mena de dicotomia, que a l'escola fem una cosa i a casa una altra, i estem educant per la vida.
Jo crec que al final té a veure l'objectiu amb què planteges allò, no? Al final, què pot ser agafar un hàbit? Pues perfecte. O pot ser ajudar l'alumne a interioritzar allò que m'ha explicat a classe. Però el que no pot ser, jo crec que mai, el plantejament dels deures és una descàrrega d'allò que no acabo de fer la classe, sí, que jo crec que moltes vegades no reflexionem els propis mestres sobre això i és el que acabem fent, no? I és una mica la queixa, jo crec, la queixa acceptable, no? Sota el meu punt de vista. Després la resta, doncs, evidentment, amb sentit comú, jo crec que és necessari. Jo crec que són necessaris, però, evidentment, en la justa mesura i que són bons, ben plantejats, vull dir.
De fet, això que deies de la intel·lectualitat a casa, per dir-ho manera, aquí m'agradaria defensar la lectura. O sigui, quan aconsegueixes... Perquè tenim moltes dificultats ara perquè els nens s'agafin hàbit lector, de llegir una bona novel·la, un llibre bo, perquè primer, la literatura a aquestes edats és justeta, no ens enganyem, costa molt trobar llibres bons, i quan trobes llibres bons costa moltíssim que el nen o la nena li agradi aquest llibre, o sigui, molt.
Mira, m'agrada això que dius perquè nosaltres a l'escola teníem deures pels pares a infantil, perquè era molt el protagonista i t'emportaves deures com a pare de fer fotos, fer un mural, fer un llibre, i m'agrada això que dius perquè hem fet un canvi i ens emportem a casa el llibre que més ens ha agradat a l'escola, que estem treballant, per compartir amb les nostres famílies. Aleshores...
Deixa'm fer una altra reivindicació, això que dius, perquè també és molt, molt divertit quan t'arriba la mascota de la classe a casa. Sí, això és un tema també que podien fer els pares...
Hi ha dolor aquí, hi ha un trauma aquí. Sí.
Fer les fotos i l'àlbum és molt divertit. Perdona, Inés.
No.
T'imagino, Raül, somrient absolutament adherit a la causa.
Hi havia un post molt divertit d'un pare sobre aquest tema, no sé si l'heu llegit, sí. Però...
Sí, a vegades et cau un cap de setmana que et va bé, però hi ha cap de setmana que no fas res, així que faràs les fotos tot el dia a casa, no, has d'anar a algun lloc per fer la foto al nen. Això, doncs, pare, és molt divertit.
Després de veure això i després de veure aquells pares, no, que hi ha alguns que competeixen una mica
i porten el mateix, bueno, un supermural i que no saps, bueno, unes coses increïbles. Però després de veure això, sí que els hi donem ara un, bueno, que puguin triar un llibre i se l'emporten a casa per llegir els pares, que ja no sé si ho faran els nens perquè se'ls saben de memòria, perquè els encanta, o els pares els explicaran, però que puguin compartir aquest moment de lectura en família.
Que no,
és el moment en què tu has de dir alguna cosa.
No, és que a mi m'agrada molt aquesta activitat que parla l'Inés, per repeteixo, hem de fer un esforç i les noves tecnologies no ajuden a que els nanos els agradi llegir, s'ho passin bé llegint.
I una de les millors activitats és que els pares llegim als nostres fills, perquè ells així van acumulant experiències positives relacionades amb la lectura. Quan són petits no tenen capacitat de descodificació com per llegir un llibre amb un contingut que sigui atractiu per ells i que facin que s'enganxin a la lectura.
Bueno, els petits s'enganxen perquè te'l fan llegir un cop, i un altre cop, i un altre cop.
Sí, però el que estan buscant és aquell moment amb tu.
Sí, sí, això està clar. Moltíssimes gràcies a les quatre, a la Eva Domènech, la Sílvia Cadea, la Inés Borré i la Yara Carmona per la vostra presència del nostre programa. Gràcies per haver-nos parlat d'aquesta etapa tan important i d'aquesta manera tan agradable, almenys des del punt de vista que n'hem parlat. I arriba, com sempre, al final del programa, el nostre comiat. Us esperem, si Déu vol, dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel. Tot l'equip de l'Hora del Pati, el Toni Boguet, el control de so, la Maria Elena Vélez i la Meritxell Sales a la producció, i en Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció de la presentació. Molt bona nit.